Wonderland, l'aventura cultural de Ràdio 4. Capricis, amb Susanna Barranco.
Llàgrimes d'Àngel podria haver estat un projecte incomprès de la Sol Picó, però no només l'ha pogut fer realitat, sinó que el repte s'ha transformat en tot un èxit. Susanna Barranco, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Rosa. Mireu, avui em despedeixo del capricis d'aquesta temporada amb un caprici perdut, Llàgrimes d'Àngel, aquest espectacle de la Sol Picó que es va representar al MNAC el 23, 24, 30 i 31 de març d'aquesta temporada. La Sol es va inspirar per fer aquest espectacle a la companyia de la Sol amb l'art romànic. És un espectacle de dansa pensat expressament per aquest museu. I amb aquest repte d'intentar expressar des de la dansa i la corporalitat dels moviments l'emoció que poden desprendre les pintures.
I no només doncs, amb un públic determinat, sinó que el repte, una mica aquest encàrrec del MNAC era per agafar a tot tipus de públic, a públics molt diversos, no?
Sí, al públic de la dansa i de la pintura. D'aquesta manera doncs, ampliem la visió que tenim de la pintura i de la dansa i és una altra perspectiva, una nova manera de mirar la pintura. El MNAC està obert a convidar artistes de diferents disciplines, en aquest cas ha estat la Sol per donar aquesta nova visió, però jo us convido que estigueu atents tant a la reposició d'aquest espectacle de la Sol, que a mi em va agradar molt, 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 com a altres possibles propostes que puguin venir. La Sol en aquest espectacle el que fa és una cosa ben curiosa, fa de guia en aquesta exposició, però fa a través del seu llenguatge, que és la dansa. I ja sabem que fer un espectacle de dansa en un espai com aquest doncs és complicat. Per què? Doncs perquè es tenen que tenir en compte moltes coses. Una, les mides del propi espai, de no danyar cap quadre. Hi ha una de les ballarines que apareix amb una espasa, cosa que és impossible de fer en un museu com aquest, està totalment prohibit. Llavors els seus moviments havien de ser cautelosos i tenint en compte doncs, això, doncs, no danyar res. També s'ha de tenir molt en compte les vibracions de la música, que poden doncs, danyar aquests frescos que hi ha. Però tot i les limitacions que s'ha trobat, la dansa i la pintura acabaven adequant-se en un sol espai. I què passava? Que aquest espai era un espai performatiu. Per què? Doncs perquè la pintura obtenia moviment i la dansa esdevenia visual.
I després doncs, també cal adaptar-se no només en l'espai, a les obres, sinó també al públic, al ritme.
Sí, perquè, doncs, perquè el públic va veient aquestes obres, llavors la Sol i tota la companyia s'adaptaven a les necessitats de l'espectador, a que poguessin anar contemplant els quadres i l'opció que donaven ella d'aquests quadres, respectaven els temps de cadascú, perquè poguessin gaudir de tot el recorregut.
Sempre es passa una mica això, no? La idea és aquesta. Què passa? Que van a la teva història, però què passa amb l'expo, no? Com a través de tu, la teva. Llavors, això, a medida que anem fent espais, anem veient la reacció del públic, anem veient cap a on mira, cap a on no, doncs anem també estirant-se més que altres. Llavors, bueno, es donen compte que igual passar d'un lloc a un altre la idea és estar més temps, recrear més l'acció sense el moviment, no? Més l'acció, l'exploració, per després donar-li les
abans que comenci aquest espectacle, Susanna, que tu hi vas estar i que tenies allà el micro amb aquestes explicacions, no? Per tant, ens dona la sensació una mica com que fa so de museu, no?
Sí, de reverberació,
no? De reverberació,
oi? El MNAC, veiem el MNAC amb aquest so.
Doncs això, abans que comenci els responsables del museu, hi ha una introducció per una mica direccionar ja en el públic.
Sí, els hi fan una petita introducció que contextualitza en el món del romànic, en allò que veuràs. El procés creatiu de Llàgrimes d'Àngels ha estat un petit trencaclosques, ens ha dit la Sol. Per què? Doncs perquè en primer lloc ha estat un procés de recerca sobre el romànic i les seves característiques i després, un cop feta tota aquesta investigació, es va iniciar un procés d'improvisació.
Per mi el més interessant era passejar per allà, anar a la Piconera, fer propostes a les dos músics i a la ballarina i es posem directament a improvisar sobre la proposta de l'Àngel o sobre la proposta de la figura rellevant del Pantòcrator, de tota la part religiosa. Entonces, a partir d'ahí anàvem fent com improvisàvem. Fem una improvisació, l'anava dirigint, fem una altra, en fem 10, fins que amb el que es queda d'aquella improvisació comencem a crear una estructura i aquesta estructura se n'anava al MNAC.
Tota aquesta era la primera part per crear l'estructura, però les diferències d'espai de la Piconera, que és l'espai on assaja la companyia de la Sol Picó, o les diferències de mides del MNAC fan que aquest espectacle es modifiqui.
Anàvem al MNAC i veiem que, perquè moltes coses no funcionaven, no és el mateix posar les coses en un espai, ja ho sabem, que després anar a un lloc tan bèstia on l'escenografia, que aquí jugaves al voltant d'ella i a favor d'ella i amb ella i des d'ella, i llavors al col·locar tota l'estructura física, de moviment, de coreografia i musical, hi havia coses que xisclaven, que no entraven allà, no? Llavors tornem a la Piconera i tornem a reestructurar tot el que havíem fet.
L'espectacle ja veiem, doncs, segut d'adaptar, d'adequar les característiques de l'espai i també amb una música especial, que és la cançó que utilitza, o la música, no? Les cançons que utilitza aquest espectacle de la Salpicó, no?
Sí, la música esdevé un altre personatge en tot aquest espectacle. Té igual d'importància per mi el moviment com la música. Aquesta que sentim és el cant de la Sibil·la. És la cançó que dona el punt de sortida de l'espectacle. Però li vaig demanar a la Sol per què aquesta música.
La música ha volgut agafar algunes partitures o algunes peces molt importants, com és el principi, és el cant de la Sibil·la, que és un cant català, català menorquí, els Països Catalans, que encara està, i ha fet un petit fragment, perquè és precisament de l'època, i perquè té tota aquesta cadència una mica apocalíptica, d'una Sibil·la que fa la Mitra Mar, és preveure uns desastres espantosos, que no són més sortits. Llavors, vam agafar aquesta part, però després hi ha hagut altres parts on, per exemple, en els àpsides, jo improviso unes melodies que fan referència a les tonalitats de l'època.
La música és fonamental en aquesta obra i el que vol és assimilar l'atmosfera religiosa dels segles XII i XIII, no? És música medieval. No? I llavors a partir d'aquí, jo suposo que entre la música i els quadres i l'espectacle, la gent entra, no? S'imbueix a dintre d'aquesta època.
Et pots submergir en aquest món, però té un punt, una peculiaritat. Per què? Doncs perquè dona una visió contemporània que et pot arribar a transmetre el que els interessa eren les emocions de l'època, la por, el patiment, l'èxtasi. La relació de la música també cal destacar que parteix dels imaginaris quotidians d'aquella època per expressar símbols religiosos com humans. Així hi ha una escena on hi ha una violinista que clava uns claus amb un martell. És una música amb el ressò d'aquests claus dels abundants crucifixos que hi havia en aquella època medieval. També hi ha moltes escenes habituals de feines manuals com ferrers, calderers, llavors hi ha tot aquest instrument percutiu durant tot l'espectacle. La Sol aconsegueix moments que semblen propis de la improvisació col·lectiva, suggerint una determinada època, mitjançant un diàleg entre ballarines i música.
Aquesta és una altra música de l'obra que ens permet il·lustrar, com es deia la Susana Barranco, la importància del moviment. Uns moviments que tu vas poder veure que són absolutament expressius, no?
Sí, hi ha una escena que a mi em va colpir molt, on veiem d'esquena la violinista, que va composar aquest fragment que sentiu, i els moviments de la Salpicó acompassats, fent un duet combinant la subtilesa de la música amb la força del cos. Cal remarcar que impressiona molt, com a mínim a mi em va impressionar molt, el treball que fa de braços i de mans. Com diem, tota aquesta força física es transmet, però de manera subtil, inclús espiritual.
L'ambientació de l'obra ens proposa també escenes simultànies, que això suposo que deu sorprendre força en el públic, no?
Sí, has d'estar mirant, no? No saps a vegades on mirar, no? I forma part de la gràcia aquesta. Hi ha una escena on la Sol, per exemple, va allà dins d'un dels absis, d'esquena, amb un ull pintat, com que ho veu tot, no? Aquest fet de posar moviment a aquestes pintures fa que, com a espectadors, puguem veure els quadres d'una manera més humana, que empatitzem amb el dolor que representen aquestes pintures, que les humanitzem.
Amb aquest fragment veiem també, o escoltem, una música més ambiental amb una intenció clara, no? Una representació d'aquests quatre elements, no?
Sí, veiem que durant tota l'obra hi ha una intenció de jugar amb els sons, de crear un ambient, no? Llavors, aquí què buscaven? Reproduir el comportament humà d'aquella època a través de la mirada directa amb el públic, s'interpel·la els assistents, que poden sentir aquesta emoció. És evident que nosaltres no podem saber què és el que sentíem, però sí ho podem arribar a intuir. I el que intuïm és que tenien molta por i que estaven amb sòlids valors religiosos on es sustentaven entre el càstig i la submissió al poder.
Hi havia també una altra mirada, una mirada aparentment angelical i religiosa de la pintura medieval, però que també és una de les parts més fosques.
Plorava, cridava, les seues llàgrimes regolaven desesperades. Algú per menjar? Unes sabates? L'àngel la mirava i el dimoni la somreia.
Aquest, Susana, és el poema que tanca l'espectacle, un poema que representa aquesta mirada que dèiem angelical, no? Entre el dimoni, els àngels i els dimonis, no? Entre la llum i entre la foscor.
Sí, la dualitat que representa sempre la pintura romànica, i a la Sol li vaig dir, ella què preferia, àngel o dimoni?
Mira, lo de l'àngel o dimoni ve des d'un lloc molt senzill, i és el passejar durant moltes hores per aquella exposició on, si vas fixant-te molt bé, i per exemple en un dels àpsids on estic d'esquenes amb l'ull, veus curiosament, perquè en un principi dona la sensació que tot és àngel i tot és la part més, diguem-ne, bonica o fantàstica, en el bon sentit, de la part religiosa, no? del pantocràtor que el mira, el pantocràtor que el mira d'aquella manera, així és una mica... Et juzga, però et mira bé, no t'acaba de... Però després hi ha moltes figures i que estan molt... Els frescos aquells estan com molt poc fixades, perquè ja ha passat el temps, no? Però que a vegades jo pensava, dona sensació que no han volgut que això es vegi, no? Perquè hi ha molt dimoni per allà ficat.
Aquest és un espectacle, Susana, que es va fer expressament pel MNAC, però que esperem i desitgem que podem tornar a veure d'aquí uns dies o als inicis de la temporada. Per cert, quan parlem inici de temporada, tornarem amb els capricis, però tu dius, mira, com a mínim per tancar aquesta temporada, li vull demanar també a la Sol què?
Que em digui el seu caprici, si us plau.
M'encantaria trobar un guia d'història de l'art que em fes una passejada explicant-me personalment, a l'orelleta, quasi, els museus. En general, per exemple, podíem començar per les expos del MNAC, per totes. Podíem anar al MACBA, podíem seguir pel Picasso, podíem anar... M'encantaria dedicar un dia a això.
Probablement no és només el caprici de la ballarina i coreògrafa Sol Picó, sinó un caprici també nostre, no?
Sí, tant.
Susana, ens has donat molts capricis, però com sempre els capricis no s'acaben aquí, sinó que continuen. Els hi deixem que es relaxi una mica a l'estiu i tornem a veure't, Susana, la temporada venint, al setembre.
Moltes gràcies, Rosa.
Gràcies a tu, Susana.
Adéu.